Mireies, cap on anem avui?
Mira, anem a Colòmbia avui, a l'estació de la Sabana de Bogotà. Perquè...
La Sabana de Bogotà.
Sí, exacte. Una dissenyadora colombiana ha estat condemnada per traficar amb bosses de pell d'animals protegits.
Oh. Què dius?
Sí, 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 es diu Nancy González i ha estat condemnada als Estats Units a 18 mesos de presó perquè traficava amb pells d'animals exòtics que estan en perill d'extinció. Resulta que és una dissenyadora de luxe molt coneguda. De fet, moltes famoses han portat bolsos seus, per exemple, la Britney Spears, la Victoria Beckham, també, doncs... o sigui, hem de pensar que aquests bolsos van d'entre 1.000 a 3.000 euros, vull dir que són realment bolsos molt cars. I, per exemple, apareixen a la mítica sèrie de Sexo en Nova York, apareixen els seus bolsos, fins i tot també s'han fet exposicions importants on han aparegut els seus bolsos, com per exemple en el Metropolitan Museum de Nova York, el 2008, per exemple, es va fer una exposició dedicada a aquestes bosses de mà. I, per exemple, també apareixien pel·lícules com El Diablo Viste de Prada, el 2006. Per tant, una dona molt coneguda, una marca molt coneguda, la de la Nancy González.
Vaja, però una mica...
Una mica criminal. Una mica criminal, sí, sí. Llavors, la seva carrera es va aturar el 2022 perquè va ser detinguda a Colòmbia per aquesta conspiració que portava bastants anys gestant-se, Perquè, o sigui, ella el que feia era reclutar persones que traficaven amb bosses de mà de cocodril i traficaven amb aquestes bosses de mà a sales d'exposicions i esdeveniments de moda de Nova York. Estic segura que d'aquí poc temps tindrem una pel·lícula d'aquest cas, perquè la veritat és que...
Penses que hi ha elements curiosos?
Jo crec que sí. O sigui,
home,
ella...
és que el fet que, diguem, els llocs de trobada, no?, per traficar siguin esdeveniments d'alta alcúrnia, això li dona...
Sí, almenys inspirarà alguna pel·lícula, jo crec que sí.
Això li dona...
Segur.
Molta curiositat, el cas. Mm. Sí.
Concretament, la dissenyadora havia fet importar de manera il·legal bosses de pell de caiman i de pitó, dues espècies protegides, i ho feia des de Colòmbia fins als Estats Units, i ho va fer entre el febrer del 2016 i l'abril del 2019.
Fan botes, també, eh?
Feien botes aquesta marca, també?
No, aquesta marca no, dic que se'n fan botes de caiman
Sí.
Però no es pot fer, no?
Em sembla que hi ha com una mena de regulació.
Sí, hi ha una certa regulació, em sembla.
Però
hi ha molt limitada.
Ah, exacte, és molt limitada, per tant, és molt fàcil que sigui il·legal si no compleixes doncs una sèrie de requisits. Llavors, ella haurà d'estar a presó 18 mesos, que se li sumaran els mesos que ja ha complert a Colòmbia, des de juliol del 2022 fins l'agost del 2023, quan després va ser doncs extradida als Estats Units.
Vaya, con la Nancy traficadora.
La Nina. Doncs és això, segons la fiscalia, els acusats demanaven a amics, familiars i empleats de l'empresa que fessin doncs, com aquests transports i que transportessin doncs, les bosses de mà, les transportaven o posades o a l'interior de l'equipatge doncs, que volava entre Colòmbia i els Estats Units i es feien passar per turistes. Llavors aquestes bosses s'enviaven al showroom de la marca de Nancy González de Manhattan i llavors allà les compraven minoristes d'alt nivell adquisitiu que després les revenien a les seves botigues i després doncs, també es feia aquest intercanvi a exposicions de moda de Nova York.
Sempre penso que si ja ets una dissenyadora reconeguda i et guanyes bé la vida, per què et fots amb aquests cacaus? En fi, ja està.
Ella ha confessat.
L'avarícia mató el gato.
L'avarícia rompió el saco i la curiositat mató el gato.
Ella ha confessat el seu crim i, de fet, està molt...
D'una ni una.
Estic farta.
No, però està bé intentar-lo, ànims.
Sí. Good el Pastef.
Això, la Nancy González ha confessat el seu crim, realment està molt arrepentida, vull dir, va fer unes declaracions plorant, dient que ella no volia en cap moment...
No volia. Va ser sense voler.
Però ho vas fer.
Nancy Llorona.
Te va cosint bolsos sense voler.
Me tropecé i hi havia un caimán i casualmente le quité la piel i lo envolví i lo envié a Nova York.
Sí.
Ai,
però sin querer.
Cosetes que
passen. I a part de la presó també se li han confiscat òbviament totes les bosses i tots els productes de pell de la seva marca Nancy González.
Nancy González.
La Nancy.
La Nancy traficadora.
M'encanta.
El regalo que tus hijos necesitan.
Molaria matí... que portés un bolso així petitó.
Sí.
Aquest matí no sé com...
un caimán.
Un caimán bebé.
No sé com continuar.
Ara m'encantarà veure quin traspàs fas cap a Cap Bravo.
Saps qui no trafica a l'hora de vendre els seus productes?
Exacte.
Capravo.
És el traspàs.
Estic aprovat, Giró.
Estàs bé, estàs a un sí.
Si no ho penses massa, si no ho penses massa, estàs aprovat.
Ai.
Ja he dit. Bueno, Capravo, amics oients, tenim una cistella per regalar, com cada setmana.
Sí, senyor.
La cistella per a celíacs, tot producte sense gluten, que pot, evidentment, consumir qualsevol persona, però que si ets d'aquest tipus de persona que no tens tolerància al gluten, doncs està pensada per tu, els productes de la cistella Capravo d'aquesta setmana. I ja sabeu que Capravo és el supermercat de confiança de tants i tants i tants catalans, i cada dia el de más gente, que tenim 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, que tenen l'estalvi personalitzat, els productes de proximitat, tots són avantatges Capravo. Com sempre, tenim una pregunta pensada per jugar amb vosaltres per entrar en el sorteig, que serà divendres, d'aquí 48 hores, i contando, avui és el dia internacional de jugar al Pac-Man.
Ah, mira, ahir en parlàvem.
Sí, perquè ahir en teoria va ser... Mira, és que ahir en teoria va ser el dia que es va inaugurar el Pac-Man, però molta gent diu que és avui.
Ah, fixa't.
És que jo crec que hi ha una mica de discrepància, perquè crec que com tants videojocs es van desenvolupar a Àsia, a Japó, segurament, o a Xina, però quan va arribar als Estats Units és quan va esclatar mundialment. I jo crec que aquí veien les xifres. En qualsevol cas, el Dia Internacional de Jugar al Pac-Man és avui, vale? 22 de maig se celebra aquest dia. La data commemora, doncs, el seu llançament justament al mercat dels Estats Units. Veus?
Clar.
Per això es celebra. Va arribar a aconseguir rècord Guinness de videojoc arcade més jugat de tots els temps, amb un total de 293.822 màquines venudes. Són aquestes màquines enormes, no?, dels recreatius que dèiem.
Sí, les que hi havia els locals emblemàtics de tota la vida.
Des del 1980 al 87, que es van comercialitzar aquestes màquines. Per tant, la pregunta...
Mireu, n'ha tornat l'aplaudiment al Fijó.
Espera. Això s'interessa moltíssim.
Perdó, és que és un... Ja l'ha tornat.
Ho ha fet.
Fijó ha tornat l'aplaudiment a la seva bancada, la bancada popular, que està dempeus aplaudint-lo ara mateix.
S'ha assegut.
Abans de continuar, Rafa, farem una cosa, perquè...
Què?
Deixarem res. La primera frase de Pedro Sánchez, que intueixo que contestarà les paraules dures de Núñez Feijó. Si ja no respon res, fora, marxem del Congrés dels Diputats. No, res, fora.
Ah, no, que...
No interessa.
Ui,
no interessa, no interessa.
No interessa, no interessa. Pim-pam, pim-pam.
En fi. Qui vol sufre, deia algú. Saps el que vull dir? Doncs això.
Barbes luciferines.
Entre el 80 i el 87, quants Pac-Mans es van fer?
Gairebé 300.000.
Això.
Tots allà. Molt bé. El rescat, el Magiró. Fantàstic. Molt bé. M'estanya que no hagis dit un refrany.
Un refrany com... Li estàs buscant els tres peus a l'aranya. Saps el que vull dir?
I aquí en madruga, pues, buen árbol le cobija.
Ara.
A quin videojoc t'has viciat molt? És la pregunta d'avui. A quin videojoc t'has viciat molt? El videojoc que et va enganxar i vas dir no, tinc un problema, això és insà. Són les 4 del matí i estic aquí insomne i no puc deixar-ho.
Jo seré poc original en aquest sentit,
A veure, quin és?
Tetris.
El Tetris. Tetris és molt enganxós.
M'agrada molt.
A mi també, és una... perquè ara és tan fàcil jugar.
Sí, exacte.
No et complica. O sigui, avui en dia, Halo 5, una història ja millora per començar a jugar.
Sí.
40.000 opcions que
no, 4 cubos mal posats.
I ja està, i vas canviant, i mira, i de vegades per casualitat encertes.
I el més difícil és aquella zeta estranya.
La zeta estranya, aquella que sempre deixa un forat.
Ai. Sí.
Un forat de la zeta, del Tetris.
A mi no em miris, jo no he estat mai de videojocs.
Mai?
Jo era un infant de carrer, jo sortia a jugar.
Infant de carrer,
De carrer.
Ha sonat a
tenim... Molta calle, tens
de carrer,
Ha sonat, primer,
tenim
a infància...
Tenim molt trista.
Ha sonat.
Que no, home, que no.
A infantesa perduda.
No, sí.
A escriptor de best-seller.
Ha sonat a Los Miserables.
La tapadera d'infant de carrer.
Abans que parlàvem de Víctor Hugo,
Ai, sí que sabem,
bastant a Los Miserables.
Jo em referia que preferia sortir i jugar al carrer que no pas quedar-me a casa a jugar.
A Figueres,
Sí, hi havia prou joc al carrer, encara, ara ja no.
Hi havia prou carrer,
ara no. Sí, però sí que jo tenia la Nintendo i jugava en un joc que era de cuidar gossos.
Espera una cosa, la Nintendo, quina Nintendo?
Hi ha DS.
La DS.
La Nintendo DS. La D i una S.
Sí, la dels gossos aquells. Sí,
era un joc dels gossos.
No sé com es deia.
Jugava Doc. no?
Doc cuidado de perros.
Sí, bueno. Doc algo. Jo els Sims, jo els Sims.
Ah, Sims?
Sí, jo em feia unes viciades als Sims.
I has arribat...
Creava ciutats senceres, cases, mansions.
A Nova York, que es deia Vallès City.
Total, sí. De tot, creava de tot, uns pisos, uns blocs de pisos. Jo, de fet, volia ser arquitecte, només per haver jugat als Sims em pensava que l'arquitectura...
Era així de fàcil, no?
Seria així de fàcil.
Agafaves i anaves posant allà.
A la Judit li pinta, haver jugat als Sims.
Ui, o sigui...
Però a l'ordinador, no?
Sí, a l'ordinador.
Al PC. Clar, és que aquí hi ha coses. Jo, ara diré un nom, el PC Futbol. Us sona el PC Futbol?
No.
Clar, nosaltres no. A Joan li sonarà una mica el PC Futbol.
Sí, home, i tant.
I a José li sonarà, tot i que és una generació... ens portem prou anys. Sí, exacte. Sí, uns quants anys ens portem, però a José li sona. El PC Futbol va ser una cosa meravellosa que va sortir als anys 90, que era un joc d'ordinador en què tu gestionaves un club de futbol. I allò era... Allò ens vam enganxar, la meva generació, d'una manera, t'ho juro...
Futbol PS, era?
PC Futbol. Això. PC Futbol. Que després va millorar, perquè la primera versió era re. No fe, era fer una alineació i donar-li a jugar, que a més li costava tot carregar-se, en fi. I luego el Super Mario Bros, que a mi m'agrada molt el Super Mario.
Ah, me l'he deixat.
He jugat molt al Super Mario.
No, al Mario Kart, jo.
Mario Kart també he jugat. Sí, tot l'univers Mario m'interessa. Em fa gràcia i penso que és molt original, etcètera. Bé, doncs, amics, amigues, oients, aquesta és la pregunta que us fem avui, des d'aquí, des de la caravana. En el Dia Mundial de jugar al Pac-Man, quin videojoc t'ha viciat molt? Mira, el José ara tinc dubtes. Segurament el FIFA, no, José?
Sí.
Una mica. Diu que sí, amb una mica assumint les seves...
El José té més pinta del Pro que del FIFA.
No, és del FIFA.
Ah, ja FIFA. Sí. Diu que va començar amb el Pro.
Com jo també vaig començar amb el Pro i va passar al FIFA, que va ser millor. Quan va millorar la jugabilitat, veritat, José?
Sí, exacte.
I la Paula Moreno, la meva estimadíssima Paula Moreno...
Una Paula de culte.
Aquesta té uns quants vicis de videojocs, ja t'ho dic ara. Entre ells Harry Potter, que li agrada molt. En fi, a què videojoc us heu viciat moltíssim? Respostes, si us plau, al 663-99-30-62. Missatges de veu, missatges per escrit. Un videojoc que us hagi enganxat moltíssim. I divendres... d'aquí dos dies, 48 hores, i restando, sorteig de la cistella Cap Bravo.
Sí, senyor.
Amb tota la...
Sí, 6-3-97-62.
Exacte.
Ja està. Ja ho tenim. Escolta, portem una autèntica hora de bogeria. Estem pendents encara
més
de...
Coses.
Estem pendents de Judit Casellas, que la tenim a la Ciutat de Justícia, que ha de compareixer Marta Molina per Esquerra Republicana a la Ciutat de la Justícia pel cas de Tsunami Democràtic. De seguida que tinguem declaracions connectarem cap allà, de seguida anem cap a la tertúlia esportiva, però jo crec que hem de desengreixar una mica. Desengreixem una mica el que ha passat aquest matí. Tenim alguna cosa, José, de Duarinista, que és el cantant que ve avui a parlar-nos del seu disc?
Tenim totes les cançons que vulguis, però la canto, que ja me la sé.
Doncs va, tirem una de Duarinista, escoltem com sona, i així després tots sabrem ben bé de quina música estem parlant amb ell. Publicitat, i tornem de seguida, va.
És meva la ciutat. Si jo sol des del terrat m'atrapen tantes llums, des de dalt recorden els teus ulls i la nit em fa mal. M'agrada seure al ras. Sol en el terrat
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias.
Els Tribuneros.
Gairebé 19 minuts que passen de les 10 del matí. Rafa Sanahuja, bon dia.
Bueno,
de nou.
Aquí continuem. Ah. Al peu del canó. Ara en versió, bueno, en versió tribunero. Ara, jo vaig reinventant-me conforme passa
sempre,
el matí.
Sempre.
Reinventant-me.
David Balaguer, bon dia.
Bon dia.
I ara sí. Ui, avui. Quico Parcerisses, què tal? Molt bon dia. Bravo.
Ben tornat, Quico Parcerisses.
Ja, Quico.
Augmentant la bellesa de l'estudi.
Ara. Oh. Ara. No volia tornar, però estic content de tornar. No tenia difícil, tampoc t'ho dic, eh?
Ja.
Però va venir d'aquí de sopa, no?
Exacte.
Quico, què ha passat aquests dies? Què ens expliques, això?
Sí, no, res. Ha sigut...
No, res, eh?
Una bogeria de l'últims dos mesos. Pues res, ha sigut... La paraula és bogeria. Molt, molt intens, tot.
Mira com es posa en modus entrenador en roda de premsa, eh?
Sí.
Ah, bueno, sí, lo hemos intentado.
Sí, no, mira. La vida que et dona aquestes coses que no esperes.
Hem passat del Girona al...
Sí, al Badalona Futur, un club de segona federació, i res, va ser tot molt repentí, molt ràpid, que l'entrenador del Badalona Futur doncs, va marxar a un altre club de superior categoria i em van trucar a mi... En qüestió de 10 hores s'havia de tancar
palant,
tot, decidir. I jo, que sóc una mica kamikaze, pues, em vaig liar la manta al cap i cap a dintre.
Una mica, sí.
Sí, una mica, la veritat.
Però bueno, s'ha d'apostar i arriscar.
Content, molt content de com ha anat tot. Llàstima no haver aconseguit l'ascens en el play-off, que ens vam quedar un gol. I
com han anat els resultats? Com va ser?
No, mira, al play-off vam jugar contra l'Orihuela, la semifinal de descens, i allà vam perdre 1-0 l'anada, i a casa vam empatar 0, i ja ens vam quedar fora.
Bé. Fent no ha passat cap equip català, eh?
Cap equip català hem passat, i... A més a més, era històric que estàvem 4 equips catalans en el play-off descens a Primera Federació, i, pues, per desgràcia, no hem pogut passar cap. I...
És que és molt complicat, molt.
Molt complicat.
O sigui, el Badon en el futur ha d'anar a jugar al camp de l'Orihuela, un històric.
Tu, Pueblo,
un
i
equip,
el mío, eh?
Un equip duríssim.
Sí, sí.
Duríssim, de... Hòstia, d'aquests de tota la vida de segona B...
Sí, sí, un camp.
El Lleida, el camp de l'Ieclano, un altre. Un altre de ves a jugar... Jo una vegada vaig anar, quan locutava els partits del Gavà, imagina't si fot anys, el primer partit que jo vaig fer amb el Gavà, que era una locució que tu feies als 90 minuts, no tenies a ningú peu de camp, ni anaves allà amb un equipet, et posaves allà, va ser el camp de l'Ieclano.
Per quina emissora ho feies, això?
Ràdio Sallarès, l'emissora d'allà de Gavà.
Sí.
I clar, tu imagina't el que és, jo, un jovenet, no sé quants anys tenia, no ho recordo, però calcula 20-21 anys, al camp del Ieclano. És que és fort, eh? I clar, quan vaig veure que el Lleida li tocava al Ieclano, sempre m'ha quedat gravat al Ieclano al cap. Dic, ja està, és que anar a jugar allà és molt complicat.
Sí, sí.
És molt complicat, perquè et foten...
Li va tocar el Betis B, que és al final és un filial de Champions, i el Sant Andreu li va tocar el Zamora, que també va estar molt a prop, el Sant Andreu.
És una... Anar a jugar en aquests camps, ja ho saps, és una emboscada.
Sí,
el que en castellà se'n diu una encerrona. Sí, sí. I en canvi aquí això no ho sabem fer tant. No ho sabem fer tant. No convertim els partits d'aquí en una encerrona.
No, hi ha bons ambients, el camp de l'Europa, el camp del Sant Andreu, per exemple, però no és el
mateix. No, no és el mateix. O sigui, sí, clar que hi ha molt bon ambient, home. Vens a jugar al camp del Sant Andreu i el de l'Europa...
Ara fa goig.
Hòstia.
L'Europa i el Sant Andreu estan en un moment molt bo, no?
Sí, sí.
I nosaltres, mira, un dels 4 partits de Lliga va ser el camp de l'Europa, i la veritat que, ostres... L'ambient va ser brutal, hi havia 3.000 i pico de persones.
Ui, i allà hi va haver polèmica arbitral, no?
Sí, una mica de polèmica.
És que t'he anat seguint, aquí, Cuc, ho sàpigues.
Sí, 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 sí.
T'he anat seguint el Badalona Futur com si fos el meu...
El
primer equip, però com si fos el segon equip.
Jo sabia que anaves a jugar allà, bueno, que anava el teu equip, i vaig pensar, he d'anar a... No vas poder, perquè jo visc al costat. I de vegades anem amb els meus fills a veure partits d'aquests que pots entrar i
sí,
els veus allà dels juvenils i dels sí, equips inferiors. O sigui, i m'agrada molt, és un camp molt maco. Sí, i el futbol en directe enganxa sempre. I tant, si estàs allà i et quedes...
La bolo cebolleta, que és que jo pujo la meva àvia viu al carrer Sardenya.
Sí,
doncs, que té 100 costat. Anys, viu al carrer Sardenya. Sí.
100 anys?
Sí, sí, sí.
Mare meva.
I pujo cap a casa seva, que viu amb un sisè. I surto la finestra i el balconet.
Ah,
i veus? I veig
això
el partit.
Això fa por, eh? Just em truca l'entrenador de l'Europa. Aquesta cosa fa por, eh?
Ep, l'agafes?
Poca broma, eh?
Ei, atenció, eh?
L'entrenador és amic meu.
Ah, però potser et vol fer una oferta... No sé,
per anar-li a portar les pilotes.
Compre aquí.
Compre el telèfon i dir, és per fer-me una oferta, si no, lo hablamos. Si no, dic, cuéntamelo ahora.
I aquestes coses fan por, eh?
Sí, sí, sí. Tots decidim. Ura, t'has d'esperar una estona molt gran per saber què volia.
És per parlar de futbol, és un bon amic.
Sí, sí, sortir perquè tens notícies, surt, eh?
Ens van anul·lar un gol que el línier deia que era fora de joc, però que no ho era, però bueno, seguim.
No us van tirar el Jaime, aquest? No tenim bar?
Jaime?
No.
Sí, és on diuen Jaime, no sé què, tal.
Només acaba... Bueno, allà mateix ja, les ràdios que estan seguint el partit, van dir, me dicen que no és fora de juego, i anda, tu caliéntame.
Au.
Les ràdios.
Jo he anat, sí... Sé qui t'ho va dir, això.
Sí.
És que ho sé tot. És una cosa bestial, perquè és que he anat seguint. És que és molt fort. Jo, a partir d'ara, seré de l'equip. O sigui, el meu primer equip serà l'Espanyol. I el meu segon equip...
Sí, on estigui
Quico. L'equip on estigui el Quico.
Jo també. M'apunto.
Sempre.
I si l'equip on està el Quico és el Barça...
Escolta, del Barça,
Ep,
eh?
Compte aquí, eh?
És que clar,
et faries soci? No, perdona.
No et passis tampoc.
No?
No et passis tampoc.
No, eh?
Però si allà on vagi el Quico...
Hauria estat molt bonic que haguessis dit que sí.
Allà m'hi tindrà allà de supporter.
Perquè has tingut...
Perquè a més és que l'hem enyorat molt aquí, també.
Home,
que... Sí, és un tio amb unes... Té carisma, aquest tio.
Ja li vaig dir l'altre dia. Dic, és que trobem a faltar perquè...
Té carisma.
No, tenir-lo, ja ho crec.
Jo volia trigar 2 setmanes més a venir, eh?
Sí, evidentment. Hi ha prioritats i és el teu ofici i molt bé que el fas. Jo volia dir-te, clar, hi ha un ball de noms per la banqueta del Barça, no has tingut cap contacte. Jorge Méndez no t'ha contactat.
He mirat, igual han perdut el meu telèfon. No.
S'ha traspapelat igual, eh? Sí, perquè sí, pensa sí. Que tens números segur, perquè té números de moltíssima gent.
Absolutament.
Això del futbol mai se sap.
Bueno, doncs benvingut i ben tornat.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, va, parlem del Barça...
Sí.
Perquè campa, ja, quin remei, oi?
És una tertúlia esportiva.
Quin remei.
D'aquestes coses.
Quin remei.
Mira, recapitulem una mica, Rafa, tot el que ha passat fins ara i el que ens espera fins la setmana vinent.
És que havia preparat aquí una petita...
Sí.
A finals de gener, Xavi diu que deixarà el Barça al final de temporada. Val? Laporta diu que li accepta perquè és ell, que altre el faria fora de seguida. Comencen a arribar missatges per part de la cúpula esportiva perquè Xavi continuï. No, estem parlant amb ell, volem que es quedi, que recapaciti, és la millor opció, etc etc. Arriba la nit del sushi, en què Xavi estava fora quan va arribar a casa de Laporta. I quan surt, ha convençut Laporta en 2 minuts i una mirada molt intensa dient-li que té il·lusió. Al dia següent, roda de premsa esperpèntica parlant d'estabilitat, barcelonisme, projecte guanyador i entre llàgrimes i abraçades Xavi es queda. 3 setmanes després, Xavi diu que està molt lluny del Madrid i que sense fitxar és molt difícil competir, i que ho tenen difícil perquè la situació econòmica és la que és, Laporta s'emprenya i filtra per tot arreu que farà fora Xavi. I Xavi, des de llavors, va fent rodes de premsa sense saber absolutament res i fotent el pobre prou pena dient, és que a mi no m'han dit nada, és que jo, a mi me dan apoyo, tal, tal, tal. No sé, jo, sincerament...
Una pel·lícula dels fets.
Era ser una vez...
Pensem que tot això va esclatar dijous passat, a la tarda del partit previ del Barça que tenia dijous. Des de llavors, cada dia tenim notícies al respecte, i hem escoltat ja 4 rodes de premsa de Xavi.
Sí.
El pobre, sense saber què dir, Laporta no es vol reunir. És un esperpent...
El pobre, sense saber què dir.
És un esperpent, això saps què és? És una història d'amor. I que demostra... Demostra el que tantes vegades hem dit...
Agonitza aquesta història d'amor.
Sí, com tantes i tantes històries d'amor, però que costen molt d'acabar. O sigui, quan una història d'amor agonitza, costa molt decidir acabar-la. I què passa aquí? Que barrejar professió amb sentiment és una cosa complicadíssima que tots hem patit alguna vegada i que és molt complicat. I llavors, aquí estem davant d'un tio, Joan Laporta, estima molt el Futbol Club Barcelona i estima molt el Xavi. Xavi estima molt el Futbol Club Barcelona, estima molt el Laporta. Llavors, com acabes solucionant això? Si no fos Xavi i fos... no sé, qualsevol tio que no fos d'aquí, de la casa, del Barça. És igual. El primer nom que us vingui al cap...
Estaria...
Quan Mèrica plegava.
Sí. És igual, qualsevol que us vingui al cap...
Valverde, a lo millor.
Valverde o... Qualsevol que us vingui al cap ja estaria fora fa temps i aquí no hi hauria ja solució possible i seria una sentència, però... Com que hi ha aquest amor... Escolta'm, quantes vegades amb històries d'amor segurament tots n'hem viscut alguna, de no ens podem veure més, i pam, i tornes a caure. I no, això ho hem de deixar aquí, pam, i tornes a caure. No, però un cafè més, perquè... Pam. És que això funciona així.
Acabar-ho de tancar.
És que això funciona així. I aquí hi ha, és això, una professió, i molt important, a més, perquè li donem molta importància i té... Bueno, el tema del futbol, ja sabem el que representa per la gent. Sí. I a més és una cosa com televisada. A sobre és com un serial català de migdia. O sigui, és una cosa televisada que veu tothom. Passa això. Professió i amor, aquesta barreja, fatal. Fatal.
M'agrada aquesta
barreja. És que és així, eh?
Sí. Bueno, jo crec que en el futbol els sentiments s'han de deixar de costat en tot moment.
En tot moment.
I també ha d'estar per sobre el sentiment de les decisions que puguin prendre. I molts directors esportius són amics i al final quan treballes amb ells, pues, jo penso que les relacions sanes en tot, no? En l'amor, en la professió i tot, han de ser clares, no? I més en aquest, en el futbol. A més et deus a, no sé si deu tenir 120.000 socis i no sé quants aficionats té el Barça al món. També et deus a aquesta gent que no pots estar
marejant-la
per diu d'aquesta manera. Jo crec que s'ha de ser més clar i més directe. Escolta, cap endavant o cap endarrere. També és veritat que les declaracions del Xavi d'estem molt lluny del Madrid, clar, és una frase... la va dir Schuster una vegada al revés i el dia següent estava fora o la mateixa tarda.
Sí, que va dirigir el partit de...
I la va dir... Sempre colo la falqueta. Sempre colo la falqueta, però la va dir Ramis.
Sí.
Quan l'Espanyol va jugar contra el Racing de Santander, va dir una cosa similar.
Va durar, també.
I, escolta, això no ho pots dir.
No, perquè...
La gent ho rep molt malament, la gent.
Clar, et deus a la gent i el que no pots dir és que una cosa... a més, és que en el futbol està demostrat que res és impossible. O sigui, al final, bueno, s'ha de vigilar una mica també les declaracions que es fan.
Jo, és que n'hi ha tants matisos, tantes arestes, i jo crec que el problema és de tal magnitud i profunditat que no sé per on començar a donar la meva opinió.
Confieu en que Xavi s'acabi quedant?
No, jo espero que no. No hi ha solució.
Jo crec que ara s'ha debilitat tot molt, entenc pel que sembla. Però, perquè...
I David i Joan, o sigui, amb quina cara i amb quina autoritat, després del ninguneig que està patint Xavi per part del club, ara sí, ara no, ara t'estimo, ara no t'estimo, ara sí, vull reunir, vols reunir-te, doncs no, t'esperaràs. Entra Xavi ara al vestuari sabent la posició de debilitat que té davant de la porta. Perquè fins ara, més o menys, públicament, tot havien estat bones paraules. Tot i que sabem que Joan Laporta ha criticat moltíssim Xavi
en
petit comitè. Uh-huh. Val? Però bueno, això, tot i que pot arribar al vestuari, bueno, són dicen. Ara no, ara s'està, com deia David, telegrafiant i radiant com un serial tota la desconfiança de Laporta cap a Xavi. És a dir, no pot estar, des de ja mateix està, ja no pot exercir d'entrenador en aquest vestuari. Aquí, Xavi, i tu ho has dit molt bé, hi ha una amistat, una estima pròpia, mútua, entre Laporta i Xavi, que ha minat el que és la relació professional. S'han estimat tant que ens han consentit molt i no s'han dit les coses a la cara. Jo recordo que ara s'està dient molt, un dels les premisses de Johan Cruyff és el president, lo más lejos posible del vestuario. I aquí no...
Això li diu a Xavi en una entrevista.
Li diu a Xavi i a diversos jugadors que tenia allà i entrenadors. Diu, no, la... perquè funcioni un club, el entrenador ha de fer fora el president del vestuari. I això no ha passat. I tenim exemples claríssims, com aquella famosa convocatòria per un partit de Champions, en què Laporta va dir, no, però me convoques a Lewandowski, jo Félix i no sé què, i Xavi va...
Però allà ho perds tot.
Allà perds moltíssim, perquè a més se sap.
No, i guanyar-se el respecte dels grups, dels vestidors, dels equips, en tots els àmbits,
esclar, no,
és molt difícil, perquè difícil. Costa molt, i el perds molt ràpid.
I l'ha perdut.
És molt ràpid perdre'l, és res, és un detall, amb un detall pots perdre el respecte del vestuari, que el respecte no vol dir autoritat, perquè el respecte per mi és una cosa que es guanya, no? L'autoritat és imposada, i el respecte te'l guanyes, i és molt difícil de guanyar-se la confiança, perquè els futbolistes són... són complicats. Els futbolistes són complicats, per dir-ho d'alguna manera, i tothom té molts d'egos, i penso que, ostres, tot això s'ha anat debilitant tot, no?, aquest respecte. I un dia tira canapés, i un dia no sé què...
O sigui, està fent una presidència des de que va tornar fa 3 anys i mig, ja recordem, que és l'antítesi de la seva anterior etapa. L'anterior etapa era tot innovació, tot força, tot determinació, i ha mort en les seves idees. Molt ben rodejat Johan Cruyff, que era, bàsicament, no estava al club, però era la persona...
I amb un potencial econòmic, ara no es té.
Potencial econòmic, i Txiki Begiristain, Ferran Soriano, molt ben acompanyat en aquest sentit.
Bueno, només de veure on estan.
Exacte, estan en el millor club, el club que funciona millor del planeta, que és el Manchester City. Llavors, ara, tu mires de qui està rodejat, i allò és un desgovern màxim. Deco, qui és Deco?
Sí, sí. Cosa que això demostra molt la...
Enric Masip. Rafa Juste, que jo el conec des de fa 4 dies. Aquí qui té una idea?
A mi el d'Enric Masip no em sembla malament, perquè és una persona però que no intervengui. No pot intervenir en fer declaracions o en parlar per ell.
Qui, perdona?
L'Enric Masip, a mi em sembla bé que el pugui tenir directiu, perquè és un mite de l'handbol, es podria encarregar de la secció d'handbol perfectament.
Una ascendència molt gran.
Sí, però...
Però, clar, no pot ser tan participatiu, no? Entenc jo, en parlar pel president.
Bueno, i el cunyat, Alejandro Echeverría, que no és res, però sembla ser...
Ex-cunyat, no?
Ex-cunyat.
Sí, però que són molt amics.
Molt amics de tothom. Aquest senyor, que jo no sé quina cara té, jo me'l trobo pel carrer.
No sé qui és, jo tampoc.
Jo tampoc, però el seu nom tinc aquí al cervell.
I des de fa molts anys, a més.
Jo, sincerament...
Penso que el Barça, jo ho he dit moltes vegades, i ho he dit aquí, jo crec que el Barça ha de fer un reset absolutament de tot.
Totalment, estic amb tu.
No? Sí que és cert que el que diu el Xavi, jo estic d'acord. Jo matitzaria el dia estem molt lluny del Madrid, perquè crec que és una frase que pica molt a l'aficionat del Barça.
No va dir exactament estem molt lluny del Madrid. El que va dir és que li van dir podràs competir amb el Madrid d'Mbappé? I ell va dir farem el que podrem. Ho intentarem, va dir.
Jo penso que això s'hauria de maquillar una mica, perquè et deus a uns aficionats, que a més hi ha gent molt passional, I encara que estiguis dient la veritat i que tothom sàpiga que estàs molt lluny del Madrid i que estàs molt lluny del Manchester City, que estàs molt lluny de l'Arsenal i de tots, estàs molt lluny, perquè estàs molt lluny, és la realitat.
Però i no val la pena dir-lo així tal qual, si sí, sabem...
Jo no, perquè la gent... Ho has de dir, tu has d'anar per un altre lloc.
Doncs
la meva opinió és dir, mira, nosaltres ara mateix estem en una profunda crisi econòmica molt bèstia, tenim un equip que els més bons tenen 17 anys i els hem de fer créixer. Clar. A partir d'aquí veurem per on ens dona.
La massa, tu has de pensar que la massa social...
Posem objectius.
Tu has de pensar que la massa...
Està molt bé, això.
No. Però és que la massa social...
Que
és que això és bestial, però és així. O sigui, la massa social d'un club de futbol, diguis Barça, Madrid, qui siguis igual, el Corcón, no toleren la veritat. No tolerem la veritat quan som aficionats d'un equip de futbol. La veritat, que és una cosa tan important, en el món del futbol no es tolera. Tu fixa't. Et regalen un penal, per exemple, en un partit, i tothom ho veu. No ho diguis, perquè se't foten a sobre. Perquè no es tolera la veritat. En canvi, si t'escatimen en una jugada, llavors sí, digue-ho, perquè funciona així. El món del futbol és terrorífic en aquest aspecte. I llavors, amb el tema aquest passa el mateix.
Crec que haurien d'haver-hi uns assessors de comunicació. No sé si n'hi ha, i potser no se'ls fa cas a el que els diuen, que també podria ser, però penso que haurien de tenir una estratègia de comunicació molt més clara, perquè, clar, deixes anar coses que després queda tot a l'aire i provoques confusió en la gent que et segueix. Mm-hmm. Això és lo, per mi, és el més important.
Perdoneu, 37 minuts que passen de les 10 del matí, ho dèiem abans, que estàvem pendents de la Ciutat de la Justícia, on hi tenim la Judit Casella seguint el judici. És que avui és un matí informativament parlant d'aquells macos, mm-hmm. Anem cap a la Ciutat de la Justícia, on hi ha Judit Casellas, com dèiem, seguint el judici que avui afronten els acusats de terrorisme a la causa de Tsunami Democràtic. En total hi ha 11 persones investigades i avui hi havia 6 citades a declarar per videoconferència, però només una s'hi ha presentat. És Marta Molina, d'Esquerra Republicana. La resta han optat per no presentar-se davant del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Judit Casellas, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, Joan. Doncs sí, dels 6 citats a declarar, només s'ha presentat aquí a la Ciutat de la Justícia per declarar Marta Molina, d'Esquerra. Els altres 5, que són l'exconseller Xavier Vendrell, l'activista Jesús Rodríguez, Oleguer Serra, d'Òmnium, i l'empresari Josep Campmajor, fa temps que van marxar a Catalunya precisament pel risc que corrien de ser detinguts. De fet, fons d'Esquerra expressaven que la seva principal preocupació era que Marta Molina fos immediatament detinguda. Després de declarar, però just ara mateix, Joan, ara mateix, l'estem veient que està sortint de declarar.
Vale, aquests són, no sé si Marta Molina té pendent ara a fer alguna compareixença o dir alguna cosa a micròfon, Judit.
Ara, de moment, li estan fent mostres de suport. Val. Des del partit no ens havien dit què faria finalment, que la volien respectar en tot moment i que, com que no sabien com acabaria aquest judici, si seria detinguda, si no, si estaria molt en xoc, doncs ens han dit que això ja seria cosa seva. Uh-huh. I, per tant, t'ho podré dir d'aquí una estona, però ara, de moment, encara...
Val,
la
sí.
Veiem, doncs, tot això,
cosa,
Judit, mostres de suport, eh?
Fem una cosa, si anem parlant tu i jo i si veus que s'apropen micròfons i que de seguida Marta Molina comença a parlar, tu mateixa m'interrompeixes i li poses el micròfon. Aquests són els que hi havia citats per avui, com dèiem, però què passa amb la resta? Perquè el cas també esquitxa la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i l'expresident Carles Puigdemont.
Sí, exacte. Doncs Marta Rovira va demanar ajornar el judici perquè el seu advocat tenia justament avui un altre judici i el jutge Manuel García Castellón ho va acceptar, així com també va acceptar ajornar el judici a Oriol Soler per el mateix motiu i també ajornar-lo a Josep Lluís Alai per prescripció mèdica, en aquest cas. Per altra banda, la declaració de l'expresident Carles Puigdemont i també la de Ruben Wagensberg, d'Esquerra, ja es preveia per més endavant, serà a mitjans de juny, també per videoconferència, però en aquest cas no hi ha necessitat de fer-la des de Barcelona, sinó que poden declarar des d'altres punts, ja sigui des de Suïssa, des de Brussel·les o des d'Argelès.
Uh-huh. I ara em deies, Judit, a la sortida de Marta Molina, que hi havia molta gent donant-li suport. Qui ha vingut fins aquí a la Ciutat de Justícia per donar suport als investigats pel cas de Tsunami?
Doncs mira, sí, hi ha hagut una mostra unànime de l'independentisme cap a Marta Molina i cap a la resta d'encausats. Els càrrecs d'Esquerra, com Oriol Junqueras i el president en funcions, Pere Aragonès. De Junts han vingut el secretari general Jordi Turull i també la presidenta del partit, Laura Borràs. Per part de la CUP hi era la cap de llista, Laia Estrada. També hem vist Xavier Antic, d'Òmnium, i Dolors Sabater, de l'Assemblea. I també han vingut fins aquí a la Ciutat de la Justícia membres dels comuns, com és el cas de Jaume Sens, aquest impulsor de l'amnistia per part del partit. Una vegada més, doncs, el sobiranisme s'ha unit aquí, davant de la Ciutat de la Justícia, per demostrar que donen suport a totes aquestes persones que enfronten causes relacionades amb el procés independentista. Les podem escoltar.
Que hi hagin alguns elements de la justícia que no es puguin contenir a l'hora d'intentar imposar aquesta repressió injusta és una demostració més de que no estem davant d'un exercici de justícia.
Volen condemnar el conjunt del moviment independentista considerant-lo terrorista i saben perfectament que això és una absoluta barbaritat.
A les portes de l'aprovació de la llei d'amnistia és una provocació més de la cúpula judicial espanyola que no accepta el veredicte de les urnes.
Ja veus, Joan, que Junqueras, Borràs i Sens han fet declaracions per donar suport a tots els investigats i per dir una vegada més que manifestar-se no és delicte i que els hi sembla injust que García Castellón hagi optat per citar a declarar a part dels investigats en aquesta causa quan falta només una setmana perquè s'aprovi aquesta amnistia al Congrés dels Diputats.
Doncs això és el que està passant ara a la Ciutat de la Justícia. Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Bona feina, com sempre. La de Judit Caselles, que també l'escoltareu als butlletins horaris d'aquesta casa, juntament amb Júlia Julve, amb Pau Massí, amb tots els serveis informatius d'aquesta casa. Fem una cosa. Anem a publicitat, tornem de seguida i seguim parlant d'esports a la tertúlia esportiva.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, a punt d'arribar a 3:15 del matí, i déu-n'hi-do quin matí. Seguim parlant de tot el cas que envolta el Barça, que si Xavi, que si Laporta, etcètera, etcètera, amb David Balaguer, amb Quico Parcerisses, amb Rafa Sanahuja. I mireu, l'altre dia jo pensava a tot plegat. I si aparegués de cop... I si aparegués de cop un elefant blau?
Hem d'assegurar que no s'ha creuat una línia vermella, tal com et deia abans. O sigui, que no fa bona pinta que no fa bona olor, que sé i em consta que els directius han demanat explicacions. La moció de censura no es pot descartar mai, evidentment que no es pot descartar, perquè el que ens ha d'interessar a tots els culers és protegir la institució.
Aquest era Víctor Font.
Víctor Font.
I això olora a l'enfant blau.
I està parlant, recordem-lo, perquè és un tema que ha quedat una mica apaivagat per tota aquesta polèmica i la decisió entre Xavi i Laporta, de l'altre cas que vas tratar just abans, que és el cas dels avals.
Sí, sí, sí.
Aquesta empresa que opera als Estats Units, que els hi va fer una cessió de diners, un préstec als directius per poder avalar 350.000 euros, que després li van donar una sèrie de concessions per buscar partits amistosos, que justament el pagament eren 350.000 euros, cosa que els estatuts prohibeix, fer tractes d'aquest tipus, etc. En fi, ahir escoltava Ernest Folk, l'any tertulià, que deia que el Barça, en aquest sentit, ha creat com a comunicació de crisi, ha innovat, perquè ha tapat una crisi, la dels avals, amb una altra crisi superior. És a dir, sempre i històricament s'ha fet una cortina de fum amb un fitxatge, amb una renovació, amb una bona notícia. Doncs el Barça ara ha fet: tenim una crisi, la dels avals, creem una superior, que és farem fora a Xavi. Lo qual deia que és genial, absolutament, perquè mai s'havia fet abans. O sigui, no sé. Jo us dic una cosa.
Despropòsit, tot plegat.
Despropòsit. Jo, i ja està, no vull aportar massa cosa més, crec que és moment, com has dit, Quico, de reformular absolutament tot. Jo, si fos Joan Laporta, seria honest, m'ha superat la situació, estimo molt el Barça i com l'estimo molt, fem unes eleccions i que entri foc nou.
Parlant d'una estadat, deixo aquí la dada i ara escoltem també el Quico i el David, però parlant d'una estadat, Víctor Font també hauria de ser honest amb si mateix i reconèixer que era un dels que volia Xavi.
No, ell sí, ell tenia Xavi, tot i que Xavi mai es va significar de manera explícita, Ell sí que deia, tenim a Xavi, però Xavi no mai va dir, jo vaig amb Víctor Font, va esperar a veure qui guanyava.
Sí, sí, sí.
Vale, en aquest sentit.
Quico. Bueno, és una mica... Tot plegat és un... Bueno, és esperpèntic, no? Al final, clar, el tema dels avals, que jo tampoc sé ben bé com va, i tampoc me n'he volgut informar massa, però clar, són masses coses. És que són masses fronts oberts. Hi ha una guerra i et venen per tots costats.
Sí.
Llavors, quan passa això, clar, jo penso que tothom sentar una mica i dir, bueno, va, què està passant aquí? I al final és un club que és dels socis, no? Sí, és una propietat que pot fer el que vol i és el que hi ha, com si se'l vol endur a Dubai. No,
sí, sí.
Llavors, doncs, bueno, penso que tothom s'ha de fer un reset important a nivell institucional, a nivell de direcció esportiva, a nivell de plantilla, de tot, perquè clar, al final també, ostres, li estàs fotent una pressió a nanos de 17 anys que són els que t'estan aixecant l'equip i que no els hi toca. Llavors, doncs, penso que s'hauria de ser... Bueno, no sé si ho fan, desconec. Igual sí que ho han fet i que interiorment estan tothom sabent el que passa i tal. No
fa pinta.
No, jo no ho sé.
Per mi, tot això que està passant és la demostració d'una cosa que ja sabíem, però que ara s'està demostrant que la vida i tot és molt difícil. I que de vegades passen coses... O sigui, quan Laporta... el primer mandat de Laporta, quan Laporta arriba al Barça, passa que col·loca Guardiola d'entrenador, que ja era una decisió molt arriscada, i aquell cop hi ha com una alineació d'astres...
Perdona, primer posa Rijkaard, que venia de descendir al Rotterdam. Uh-huh.
Sí, sí, exacte. Ja és una...
Johan Cruyff li va dir, posa aquest tio, i li va fer cas. Uh-huh.
I després, el tema de Guardiola, que podria ser similar al tema de Xavi, no? Uh-huh. És a dir, un tio que ha estat un referent al centre del camp del Barça, una institució del barcelonisme, col·loquem-lo a la banqueta. Clar... En aquell moment
hi ha una diferència important, que és que Guardiola el tenies a la casa i sabies com treballava.
Sí, però que quan Guardiola arriba al primer equip del Barça, agafa Sergio Busquets, el Pedro... Clar, tots aquests en què es van acabar convertint? En què es va convertir Sergio Busquets, que no el coneixia ningú i acaba sent el millor mitjocentre del món? Clar, costa molt suplir aquest tio, però a sobre tens a Leo Messi. L'altre dia jo ho pensava, l'altre dia repassaven el... diu, sí, per l'última jornada no queda res per decidir, només qui serà el pitxitxa de la Lliga, perquè aquest té 22 gols. Estem parlant que... Quan hi havia...
Era una broma.
Una broma. Però és que estem tornant a la normalitat, allò que dèiem. La normalitat de, dels sí. anys en els quals jo era jove, que el Pichichi de la Lliga et feia 20 gols.
Sí.
Màxim 25.
Sí.
Clar, veníem d'una època que hi havia dos tios, que eren Messi i Cristiano Ronaldo, que te'n fotien 50.
Increïble.
És que són el doble.
Increïble.
Són el doble, clar. Llavors... Tot això són coses que ja no tens.
El dia que Romario va dir faré 30, jo dic, no, això és una barbaritat.
Sí. Ah, una barbaritat.
No arriba ningú als 30 gols.
Però és que això no, jo crec que no ho tornarem a veure.
Ara suposo que, clar, veient tot això, ara és quan la gent aprens encara més a valorar el que van fer Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Perquè, clar, això és una salvatxada, és una malada, però els dos.
És sobrehumà.
I llavors, què passa? Que
ho van fer tants anys que semblava normal.
Semblava normal?
10 anys.
Bueno, havien arribat a fer 100 gols en una temporada, no?
Sí.
Messi?
Entre totes les competicions.
Sí.
Ha estat desaparèixer ells dos i tornar doncs, a les xifres normals de la gent terrenal, dels bons futbolistes, però terrenals. Llavors, què passa? Que, clar, tu arribes en un segon mandat, tot això no ho tens, a sobre hi ha uns problemes econòmics, i per molt bo que siguis i per molt que t'estimis el Barça, les coses no et surten de la mateixa manera, perquè és que no, perquè allà hi va haver una, això que diem, una alineació d'astres fantàstics, que es van confabular perquè tot tenés bé i de vegades això passa a la vida i de vegades no.
Ja, però,
i al final és això el que passa.
Però, entre dir, mira, jo arrisco amb aquesta decisió i pot sortir-te cara o pot sortir-te creu, perquè Guardiola... es va destapar com i el que és, no? 20 anys després, l'entrenador que batrà tots els rècords, i jo crec que fins que no superi a Ferguson no pararà, perquè és un devorador de títols i tal. Val.
Increïble.
Però n'hi havia un rum, n'hi havia una idea, n'hi havia un director esportiu al qual la porta feia cas. És que ara aquí tenim...
Bueno, per allò que tu també has citat abans, el que tu també has citat abans, que per mi també és molt important, que és l'equip, un equip. La importància dels equips.
Un equip, efectivament.
No, i el president...
I això passa no només en futbol, sinó en tot. La importància de tenir, d'estar envoltat d'un bon equip.
I tu dius lo dels astres. També es va juntar que eren gent que començava. Que tenien una gana impressionant. Absolutament. Perquè Chiqui Begirestany començava. Ferran Soriano venia de dirigir una empresa de si no m'equivoco, venia de dirigir a Europa.
Exactament, era d'una... Vols, sí.
Clar, al final es van ajuntar grans professionals amb gana. Encara em refereixo amb ganes de progressar en el món del futbol.
No, però és que és això, tu tenies... O sigui, els errors... Si tu tens... hi havia Xavi, Iniesta, Messi, Sergio Busquets, Pedro, no sé què... Si tu tens tot això, els errors, que també n'hi va haver, no es veuen tant. Perquè, escolta, el Barça durant aquests anys també va portar futbolistes que no servien per res.
Les victòries de
que no servien pel Barça o que no van funcionar.
Sí, perquè
jo de vegades... Però desapercebuts.
De vegades miro noms. L'altre dia no sé com em va venir a la ment Hlep.
Sí, Hlep. No, sí, ja em van fer...
Aquell jugador de l'Arsenal que
sí, sí. El Barça Alexander
va
fer, Hlep.
Doncs va ser jugador del Barça de Guardiola. Alexander.
Bueno, i el... L'extrem aquell que van portar de no sé on, a Felai, aquestes...
I el gran nom que sempre...
Sí, el Chigrinski, pobre.
Chigrinski, correcte, saps què diria, sabies què diria aquest, clar. Sí, però tots aquests errors, perquè són errors, no es veuen tant, queden més dissipats, perquè allà tenies tot aquest arsenal. I clar, ara...
I les victòries.
Ara els errors es clissen molt més.
I estaven molt ben dirigits, En fi, aquest equip estava molt ben dirigit.
7 minuts, ja arribem a les 11. Deixem que aquests darrers minuts... clar, em volia parlar molt més, però la tertúlia esportiva també s'havia interromput per l'actualitat, etc. Del Barça femení. Aviam, d'un cantó, Alexia Putellas... Renova.
És un dia molt feliç per mi, per tota la meva família, els meus amics. Espero que per tots els culers també i amb moltes ganes de continuar el camí que estem fent, de continuar guanyant i aconseguir molts més títols.
D'altra banda, ja són campiones de la Copa de la Reina amb aquest 8-0 contra la Real Societat, que ha suscitat de nou el debat i ha posat el debat sobre la taula sobre la superioritat del Barça femení respecte als altres equips femenins de la Lliga Espanyola. I la tercera, dissabte, partidàs contra l'Olímpic de Lió en aquesta final de la Champions femenina a Sant Mamés, dissabte, dèiem, a les 6 de la tarda. A mi em sembla molt bé, molt bo l'horària.
A mi també, m'encantava.
Sí, m'agrada
molt.
I la ciutat també, i a l'estadi, un bon lloc per fer una final de Champions.
Que és fantàstic, molt a prop, tots dos equips molt a prop de la seu. Sí. Ara, ahir escoltava...
Sembla que hi ha la mateixa distància, diria.
Sí, i ahir escoltava que el repartiment oficial està equitatiu, evidentment vindran, no sé, són 7.000 aficionats del Lió, no, una mica menys, crec, i 7.000 del Barça, però, clar, tota la resta de localitats, excepte els compromisos UEFA, n'hi ha molt culer que ha agafat entrades per anar, desplaçar-se amb la família. És a dir, pot ser el desplaçament més massiu...
No sé com estava de preu, això?
No, baratíssim. Sí. Entre 20 i 30 euros les entrades. Baratíssim. No,
això, sí, sí. Això que el tema del futbol femení té això encara, aquests preus.
Sí, sí.
Això és fantàstic.
Sí, és fantàstic.
És fantàstic. Perquè...
Mira, la Romareda aquesta setmana van omplir a la final de la Copa de la Reina.
És que això és fantàstic, perquè, clar, de vegades hi ha uns preus per anar a veure el futbol.
No, és que jo aquesta temporada he anat en família a veure el Barça femení perquè la butxaca ens dona. Ah. Però miro els preus de Montjuïc.
Has de demanar un crèdit.
No, és que no puc.
No, clar.
Ni jo sol.
Dius, va, anem a veure el partit, va, portaré els nens al futbol.
I a més hi ha packs i descomptes. I a la que te n'adones per 20 euros tens 3 entrades, o 25.
No, jo... Penso que el Barça femení té moltes opcions de guanyar. Jo sí. L'altre hi vaig veure una estona de la final de la Copa de la Reina i...
Juga molt bé.
Com juga com juguen aquestes
noies. Van estar superades, la Real Societat.
8-0, tu. És...
Jo no m'esperava, perquè la Real Societat, a més a més, té una molt bona entrenadora que ha fet molt bona feina allà. A més a més, d'aquí.
I a més, va sortir a la roda de premsa compungida,
Sí, home, tan 8, 8-0, és que és molt bèstia.
És que acabes pensant, millor no haver arribat a la final.
Perquè... No, al cap de... Després he escoltat que al cap d'uns dies va sortir a dir, escolta, estem molt contentes de ser subcampiones i tal, però aquell dia va sortir, era un funeral per a ells, el subcampió.
Home, és que
jugar una fita...
Quan t'enganxen aquelles noies,
és el que parlàvem,
i comencen a atacar-te, no les pares,
És el que parlàvem la setmana passada, que t'acostumes a la Lliga Espanyola, que ets superior es queda curt, i després vas a Europa i et trobes equipassos, com l'Olímpic de Lió.
Sí,
no hi ha tot i així, per mi, són les favorites.
Sí. Ja ho eren, quan van perdre.
Sí. Però serà un partit interessant, L'any passat vaig veure la final de la Champions, que va ser contra...
Sí, va ser molt emocionant. El Chelsea.
I va ser un partit xulo, I, ostres, jo crec que serà molt igualat, però jo penso que el Barça... És que, a més a més, les jugadores del Barça estan a una edat... Estan a una edat perfecta, estan a la plenitud de per competir, i clar, cada fitxatge que fan millora la plantilla, és que ho encerten tot en allà. És veritat que hi ha una diferència amb el primer equip masculí, que econòmicament són les de les més potents, entenc.
Sí.
El Barça femení,
evidentment, l'aposta és...
Europa és dels més potents econòmicament, i clar, amb el masculí tot el contrari.
L'any que ve torna el derbi.
Torna al derbi, sí.
Pujat.
Vaig veure el partit.
L'Espanyol ha pujat, per tant, torna al derbi.
Ho vaig dir a les 8 del matí en aquest programa, que sàpigues.
Va ser un molt bon partit, molt bon partit.
Sí.
No, i el Depor també ha pujat.
Jo molt content. Podríem quedar per veure el derbi, David?
Sí, si vols.
Home, vist el que està passant, és igual, la qüestió és jugar primera, però...
és molt molejadetes. Té molt mèrit.
Però l'Espanyol té molta tradició.
Sí, és un dels pioners.
Mirem una cosa, la Lliga de segona, que es diu Primera Federació Femenina, els campions de Lliga és el Barça B.
Sí.
Perquè veiem la superioritat aplastant que té el Barça a nivell estatal.
Excepte el primer equip.
No, l'Espanyol femení ha arribat a jugar a la Champions.
Sí.
Imagina't.
Això és un dels clubs pioners. Ha tornat a primera a veure què passa.
En fi.
És una bona notícia.
Jo, per rematar-lo, em fa il·lusió aquest partit, la final de la Champions. Jo crec que està obert, que el Barça favorit, però que l'Olímpic és un bon equip, dels pocs que li podem fer front, i, per tant, emoció també. I contemple la renovació d'Alexia, que crec que està molt bé, continua vinculada al club.
Aquesta hora Gabriel Rufián, que està al ple del Congrés dels Diputats a la tribuna d'Oradors, perdoneu, és que ha fet una cosa que m'ha fet molta gràcia. Quan ha sortit a la tribuna d'Oradors ha mirat a la bancada popular, que ja en queda mitja o menys, i ha dit: són les 11 de la mañana, la dreta s'ha ido a desayunar.
Sí, això ha dit.
Sí, sí, és veritat.
És que és molt important.
Sí.
Totalment.
És important.
Totalment.
És el més important del dia.
És que jo ho veig bé.
Val.
S'hauria de parar.
Sí.
Exacte.
Gairebé 11 del matí. Quico, gràcies i ben tornat. David, et quedes, eh?
Sí.
Rafa.
Jo marxo una estona, que he de preparar coses, els metges i tot.
De seguida ja tenim a la Julve, que ens informa del que està passant al Congrés, del cas del Tsunami Democràtic amb Judit Caselles a la Ciutat de la Justícia. En fi, de seguida ens informa tot plegat i de seguida tornem amb més caravana.